Entomem ja aquesta recta final quan passen 6 minuts de 11:45. Riquesa i salut és el nostre lema, amb el qual saludem i donem la benvinguda sempre al fisioterapeuta Adrià Solís de Fisiocorp Group, que un cop al mes passa pels estudis de Ràdio Vilafranca per parlar de salut, de prevenció i de curació també amb nosaltres. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia.
Avui ens proposes parlar d'una paraulota d'aquelles acabades amb itis, això ja hem anat aprenent que vol dir inflamació. Avui vols parlar de la periostitis.
Sí. Anem a parlar sobre la periostitis.
No és d'aquelles lesions típiques, ni de futbolistes, ni d'altres esportistes que ens sonin molt, eh?
Exacte, exacte. No, si ningú l'ha patit o no ha tingut algun cas així proper que l'hagi tingut en algun moment de la seva vida, potser és una paraula que no és de les que s'acostumen a escoltar més dins de termes mèdics, no? Ara, a nivell esportiu, és bastant recurrent, sobretot amb característiques d'esports que requereix molt el córrer, per exemple. Córrer, o depèn d'alguns tipus de multisalts, però sobretot el córrer, no? Aquí entraríem molt amb l'apartat d'atletes, tant de muntanya com de pista d'atletisme, jugadors de futbol, que també és molt recurrent, no? Llavors, i aprofitem, com que tenim l'envalentonada que vam tenir la cursa 10K aquí a Vilafranca, dic, bueno, anem a parlar d'una patologia...
Creus que va acabar amb algunes periostitis?
Espero i desitjo que
no,
per tots
els
esportistes. Avui estava mirant tota la llista dels classificats i n'hi havia un fotiment.
Uns 9.000 i escaig, sí.
Déu-n'hi-do. O sigui, un gran èxit en aquest sentit, no? I dic, vinga, va, anem a parlar sobre el tema de la periostitis. Que sí que és cert...
Ai, 9.000, perdona, 900.
900.
900. El límit estava a 1.200, però vale. Finalment els que van sortir de meta eren uns 900.
Uns 900.
No 9.000, ara m'he passat tres pobles.
pues bé, no? I dic, va, anem a parlar sobre aquesta patologia que molts atletes sé que l'han patit en primera persona o companys, amistats que malauradament hi han passat, no? Doncs bé, vinga, va, anem amb aquesta paraulota.
Ens has dit que està relacionada amb córrer. Què vol dir, a part d'aquest itis d'inflamació?
Exacte.
Què passa aquí?
Com els oients ja sabem, no? Aquest sufix itis ens dona la informació que està parlant d'una inflamació. De quina estructura? Pues, del que ve davant, que és el periòstio. Vale?
I això què és?
El periosti és una capa més aviat fineta que recobreix per la part de fora, de manera externa, el teixit ossi, a l'os.
En general.
En general. Particularitats d'aquest teixit és que té una certa vascularització, el que ens aporta aquest punt de sensibilització del teixit. Per tant, si hi ha una irritació, una inflamació, pot generar i causar molèsties com el dolor, cosa que, per exemple, a nivell de teixit ossi en si, per la part de fora, no passaria perquè és avascular, és a dir, que no hi ha una irrigació, però per aquesta capa sí, no? Llavors hi ha un mixte, sí? Sé que potser ara d'entrada és una miqueta complex d'entendre. Anem a tornar-ho a explicar encara una miqueta més detallat i de manera més fàcil, vale? Ok, ens imaginem, ens mirem la mà, per exemple, i el primer que veiem què és? És la pell, sí? Anem baixant més capes, veiem el teixit muscular, no? Baixem una altra capa i ens trobem, a part de que vagin passant tot el tema de nervis, vasos sanguinis, no? Però si mirem a nivell de capes, la pell, a nivell de la dermis, la musculatura... Llavors, abans d'arribar a l'os, entremig, trobaríem aquesta capa molt fineta, que es diu periòstic, que està adherida a l'os, sí? No és una capa que forma part del teixit muscular, sinó que forma part del teixit ossi, sí? Que fa aquella petita, diguem-ne, transició, barrera entre les estructures, doncs, vasculo... nervioses, musculars i els propis ossos del nostre cos, no? Llavors, la pregunta del millón. Vale, ara ja sabem quina estructura és la que s'inflama. Llavors, i per què passa? No? Si anem a pensar, ostres, a l'os com és possible que pugui tenir una irritació inflamatòria? No? Com és possible? Si a l'os...
Aquest nivell, no?
A l'os no és flexible, no... L'únic que ens podem imaginar que es pugui moure l'os és que es trenqui, no? Doncs bé, com a tot procés que pot derivar en una patologia com aquesta, que està implicat als ossos, si, per ficar un exemple fàcil per entendre per què ens pot crear inflamació i irritació, i només hem de pensar, per exemple, en l'artrosi. L'artrosi, al final, és un desgast de les capes externes de l'os que provoca inflamació, dolor, irritació, etcètera, etcètera, no? En aquest cas, quan parlem del periosti, és alguna miqueta més concret, una miqueta més específic, sí? Se sol centrar molt, i la més coneguda, és a la inflamació del periosti de la tíbia, sí? La tíbia, per tots els oients que els hi soni, però potser no l'estan ubicant massa...
A la cama, no?
Ens anem a la cama, exacte, ens anem a la cama... per la part del genoll, que va del genoll fins al turmell. Tota aquesta canya davantera, si ara ens passéssim la mà per davant de la cama, del genoll fins al turmell, veiem que és una estructura sòlida, que és dur, com si forma un petit triangle, no? Vale, doncs bé, aquest és l'os de la tíbia. Què és el comú que passa? Normalment aquesta inflamació sol afectar molt més la part de dintre i de baix de tot de la tíbia. Sol ser bastant més comuna. A vegades passa a la part de fora, però sol ser més comuna a la part de dintre. Doncs bé, què ens trobem? Ens trobem que quan fem algun tipus d'exercici o activitat física de manera més perllongada de lo normal o del ritme que acostumem a tenir, que s'augmenta no només el període de l'activitat, sinó també la intensitat. Quan no tenim la musculatura del voltant d'aquesta zona lo suficientment preparada o forta, val, per aguantar el tipus de càrrega física que li estem donant, ja sigui perquè ens dediquem a fer molts sprints o a córrer durant molta estona a intensitats més altes de lo que estem acostumats, no? Vale.
I el terreny pot afectar, el terra que trepitges?
Exacte. El terreny pot afectar, donat que si estem parlant de superfícies més dures o més toves, el rebot i la repercussió que ens genera des de la planta dels peus en direcció ascendent farà que pateixin més o menys les estructures. Sí? Al final ens hem d'imaginar que aquest procés de petjada, que també s'ha d'analitzar, perquè a vegades, si hi ha una petjada de peu pla, sí, que cau aquest art plantar, ja comencem a fer una càrrega per tota la part de dintre de la cama, que ja ens està afavorint a la sobrecàrrega dels músculs que estan relacionats amb aquesta tíbia.
Estic pensant que el calçat, la bamba, també deu ser molt important, no?
Molt important. De fet, ja és una de les actuacions quan ens arriben aquest tipus de pacients a la clínica, és primer fer una primera valoració en estàtic, tant amb càrrega com amb sense càrrega, de com està aquest art plantar, i després, si veiem alguna incongruència, o inclús sense veure-la, també recomanem, sobretot si estem parlant d'atletes o esportistes que tenen un ritme bastant interessant, automàticament que es facin un estudi biomecànic, o sigui, la manera que tenen de trepitjar quan estan corrent, sí? Això seria a través d'una clínica podològica, val? Aquesta també és una recomanació que en aquests casos des de la clínica jo la faig molt. Doncs bé, ens trobem que, clar, el que comentaves, no? El terreny dur pot afectar més o menys en respecte al terreny més tou, com podrien ser pistes forestals, en comparació a l'asfalt, als desnivells, si estem parlant de molta pujada, si estem parlant de baixades, o estem parlant de terrenys plans. Bueno, doncs bé, tot això són
factors que influeixen,
correcte,
no?
Correcte, que són petites alertes que hem de tenir en compte, tenir presents, Per això diem que cada pacient és un món, no? No és el mateix una persona que fa atletisme, que es prepara per córrer mitges o maratons senceres, que el jugador de futbol que fa 3 entrenos a la setmana en un camp de gespa i el partit al cap de setmana. Són intensitats diferents, metodologies diferents, grups musculars que acaben treballant diferent, encara que sembli molt semblant, no?
I quina simptomatologia sol donar aquesta periostitis?
La periostitis genera una simptomatologia molt dolorosa quan apareix. Ja sigui solament amb el moment de la carga del peu, cada petjada, cada esprintada, el tacte dolorós, sí, sensibilitat quan fiquem els dits a sobre i fem algunes petites pressions a la zona, sol ser molt dolorós. Sí? Sí que és cert que és una patologia que es reprodueix molt quan es fa l'activitat esportiva i que millora amb el repòs, ja per si sol.
Per tant, si has fet una cursa, aquesta 10K amb la qual començàvem, pot aparèixer
Exacte.
A l'acabar?
O
a mitja cursa?
És a dir, si miréssim una progressió dels casos, normalment trobaríem que gent que corre, ostres, és que al final les sensacions que em començava a molestar, continua entrenant, setmana següent, torna a fer una... Ostres, mira, la setmana passada era el quilòmetre 9 que em va començar a aparèixer i vaig patir l'últim quilòmetre, i aquesta setmana em portava 7 i ha començat a notar les molèsties. Ostres, ja em comença a preocupar. I així que al cap de 2 setmanes no ha parat i diu, escolta, és que començo a córrer i és que em fa mal, em comença a fer mal. Sí que després millora, però ja des d'un inici ja tinc la molèstia, que va de menys, a més intensitat, que cada cas és un món, no? Però hi ha aquesta progressió. Sí que és cert que quan s'acaba l'activitat esportiva, hi ha el repòs, moments d'estirament, aplicacions de gel o aigua molt freda o aigua barrejada amb gel, per exemple, que això va molt bé també, calma tota aquesta sensació dolorosa, rebaixa la situació inflamatòria i el pacient que ho pateix pues, baixa una miqueta de revolucions i va més tranquil.
I ja no hi penses fins que tornes a calçar les bambes i surts a córrer de nou.
Exacte, és així.
Per tant, quan arriben al fisioterapeuta deuen estar apurats, no?
Sí, normalment...
Perquè sí, doloret, però no li faig massa cas, sembla que potser avui no tant, ai sí que torna, i vas tirant i van passant
totalment.
Setmanes, no?
Sí, és el més comú, realment és el més comú, que vinguin quan estan, no apurats, sinó el següent de dir, és que m'està impedint fer el que,
ja no puc,
el que
no?
M'agrada, no? I llavors és quan venen i demanen ajuda a crits, val? Clar, quina desavantatge, si parléssim en termes psicològics, ens ofereix aquesta patologia? Clar, hem dit que quan fem l'activitat és quan comencem a notar la molèstia i va augmentant en funció de cadascú, no? Però que quan para, aquesta molèstia disminueix o inclús desapareix. Molta gent què faria? Escolta'm, descanso una setmana i ja m'hi tornaré a posar. Clar, com que sabem que millorarà, al cap d'una setmana diu, estic estupendo. I tornem. I tornen a aparèixer, dius, ostres.
Amb la mateixa intensitat, no?
Clar. I a nivell psicològic això cada vegada et va portant a un estat, pues, de més mal humor, parlant clar, no? I això dificulta tots els processos de recuperació, perquè requereix una pauta, no només de descans, sinó després una adaptació a la càrrega fins a arribar al 100%. Això és el més important.
Per tant, aquests entrenaments han de disminuir sí o sí.
Sí.
Si no aturar-se del tot, no?
Han de disminuir sí o sí. I aquesta és la recomanació que faig. És que és molt punyetera. Realment, veus els casos i dius... No millorarà si es continua amb aquest grau d'intensitat. És a dir, hem de fer tot el possible per baixar aquesta càrrega que se li està generant a aquesta capa externa de l'os, que és el periosti. Sí? Què passa? Que quan la musculatura no està preparada i fa un sobreexercitament per l'activitat que fem, aquesta musculatura va augmentant una miqueta de tamany, augmenta de volum, perquè, clar, augmenta el flux sanguini en la zona, augmenta el volum muscular, i el que fa és comprimir. Comprimir os, que és inamovible, és una estructura sòlida, contra aquesta capa externa. Llavors, aquí és quan comença a fer aquesta fricció i aquesta irritació amb tot, diguem-ne, que és molt comú sentir-ne parlar, d'aquesta canya tibial, no? Aquesta part baixa, sobretot, de la tíbia, per la part de dintre, que sol ser realment molt sensible, molt sensible. Estem parlant de que pacients que potser els tenim a la camilla i amb molt poc treball de mans...
Veuen les estrelles.
I, ostres, ja estan allà amb una tensió que diuen, bueno, a veure quan para això. I amb molt poca intensitat, no? I llavors és gradual. Què hem de fer? Educar en, una, la nostra feina principal com a fisioterapeutes, fer una anàlisi de com es troba l'estructura aquesta del peu, conjuntament amb l'arpentar, amb la tíbia i l'estructura de l'extremitat inferior, que la mobilitat articular del genoll sigui correcta, la tíbia, el peroné, el fèmur respecte a la pelvis...
Clar, tot està connectat.
Clar, al final, si parlem que el punt d'inici, majoritàriament, és la petjada implica tota l'extremitat inferior com a poc, no? Que nosaltres sempre diem que també hi ha una repercussió a nivell de l'esquena, etc etc. Però això és el mínim que hem de fer per tenir totes les estructures del voltant, no parlaria de desbloquejades, sinó al màxim lliures de moviment, que no hi hagin restriccions de mobilitat. Següent pas, valoració de les estructures musculars. Cap on estem anant? Estem parlant de que potser hi ha un procés de debilitat muscular generalitzada o una sobremusculació de la zona, que és interessant, però potser ara ens està jugant en contra. Vale, també hem de valorar. Hem de ser lo suficientment capaços i honestos de derivar certes feines a altres professionals de la salut que en saben més que nosaltres al respecte al tema, com és el que dèiem, no? A l'anàlisi de la petjada biomecànica en l'activitat esportiva, com és una carrera, no? Pues cap a una clínica, podològica. Després, què més? Fer una anàlisi del tipus d'esportista que tenim, no? Hem dit, no és el mateix córrer per asfalt, córrer per gespa, córrer per pistes forestals, fer pujades i baixades de muntanya, terrenys plans, etc etc. No? Per què és important això? Pues perquè després farem una adaptació a la seva tornada a l'entrenament. No? Dir, vale, jo sé que abans que et passés això feies entrenos, movimento, de 10 quilòmetres. Bueno, ok, calma. Comencem amb pocs, amb una intensitat potser més baixa, ficant alguns pics, però anem a poc.
Deu costar, no?, renunciar al que claro. Estàs acostumat a fer i t'agrada i et senta bé, si no fos pel doloret aquest de la periostitis.
Clar, clar, exacte, exacte. És més, ara, en aquests darrers 2 anys, no?, a través de la pandèmia s'ha incentivat molt el tema de la pràctica esportiva. Ens hem trobat en una situació de que potser la nostra mobilitat geogràfica s'ha reduït molt, la gent no ha viatjat tant, o s'ha quedat tot més, com més local, no? Què vull dir amb això? Que els al·licients de molta gent esportista, a nivell amateur, ja no només a nivell professional, ja és una altra història, però a nivell amateur, diguem-ne que la pràctica esportiva és siguin a córrer, ja sigui anar a jugar a futbol en una lliga de la comarca, anar a jugar a pàdel, no? Quan es crea una unió d'equip, diguem-ne que la rellevància i la importància que l'esport ha pres a la vida d'aquestes persones ha augmentat molt, és molt alta. Per tant, què vull dir amb això? Que si hi ha una lesió, doncs crea més frustració.
La renúncia és més dolorosa. Sí,
més dolorosa.
Sí.
I llavors encara es vol córrer més, es vol anar ràpid, es vol recuperar-te perquè és que la setmana que ve tinc un partit, és que tinc una competició, tinc una cursa, tinc no sé quantos. No? Quan abans potser diríem, escolta'm, que el cap de setmana, mira, me'n vaig amb la dona i els fills i vaig a desconnectar al Pirineu, m'ho invento. No? Ara ens trobem que passa menys. Passa menys, la gent no es mou tant. No sé fins quan durarà, però...
No ho sé.
Però
no m'atreveixo.
Jo tampoc. Sembla que veiem la llum, però quan es veu la llum sembla que tornen a apagar unes quantes bombetes.
Sí, sí, deixem així.
Sí. I ja dic, com que pren aquesta molta rellevància, dins de la clínica fisio, doncs, també hem de treballar amb això, no?
Has de ser més flexible.
Has de tenir aquest punt de flexibilitat, has d'assessorar molt millor, has d'estar més a sobre, però tot i així, el pacient acaba fent cas. Per què? Pues perquè si no et fa cas a la primera, veurà que torna a caure i dirà, bueno, va, pues ara a la segona sí que et faig cas. I al final la gràcia és que tothom que estigui actiu i que faci esport i que li agradi i sigui feliç fent el que li agrada, no? Aquí ja no ens hi posem.
És llarga la recuperació?
Pot arribar a ser-ho.
Sí?
Pot arribar a ser-ho, sí, sí. Sobretot si el procés de readaptació no és bo. Perquè llavors és el que dèiem, anades i tornades, una muntanya russa. Vas caient, vas pujant, vas caient, vas pujant. Llavors es pot arribar a fer llarg. No hauria de ser-ho, no hauria de ser-ho, si es fa bé, però depèn molt, en aquest cas, de la implicació del propi interessat, que és el pacient.
I són bons pacients, en general?
En general, sí, en general, sí. En general,
hi ha aquesta impaciència
tothom...
per tornar a fer el que t'agrada.
No, això, per descomptat, ja hi comptem que a dins la clínica no només fem treballs de fisioteràpia, sinó fem treballs de negociació. Al final podríem fer una escola de negociadors, perquè forma part del nostre dia a dia amb els esportistes. Però ja et dic, normalment són bons pacients, tenen ganes de curar-se, tenen ganes d'estar bé, volen disfrutar sortint a l'aire lliure a córrer, ja sigui amb els amics, amb la família, ells sols, sigui el que sigui. I ja et dic, i el que busquen és el camí més fàcil, més ràpid, i que si són una, dos, quatre, cinc, set setmanes, doncs les faran perquè volen tornar-hi.
Adrià Solís, de Physiocorp Group, moltes gràcies per haver-nos acompanyat abordant avui la periostitis. Un plaer, com sempre.
A vosaltres.